Són les 3.
Catalunya migdia.
I fins ara al Catalunya migdia hem desgranat les dades que avui us avancem a aquesta emissora sobre assetjament escolar. En el que portem de curs, el Departament d'Educació ha registrat més de 1.300 casos de bullying. És la primera vegada que s'han pogut posar xifres fidedignes a l'assetjament escolar. Un cop ha passat a ser obligatori que escoles i instituts notifiquin les situacions de violència que detecten avui, recordem-nos, el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. També us hem parlat de l'OPA del BBVA al Sabadell i de la investigació per la gran apagada elèctrica de dilluns. Són dos dels temes de la setmana que analitzarem en aquesta segona hora de programa i hem connectat amb Alemanya, on els serveis secrets han qualificat d'entitat extremista el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya, que és, recordem-ho, la segona força al país. El nostre corresponsal a Berlín, Oriol Serra, ens ha explicat les conseqüències d'aquesta classificació. A aquesta hora, Marta Prat, què més destaquem?
Doncs mira, a aquesta hora, l'Audiència de Girona ha condemnat a 30 anys de presó l'assassí que va matar d'un tret una dona a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, per robar-li l'autocaravana. Anem cap a Girona, Núria Paraire.
Hola, bona tarda. Se'l condemna pels delictes d'assassinat, robatori violent i tinença il·lícita d'armes. Se li imposa una pena de 30 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i se l'obliga a pagar 250.000 euros d'indemnització. El crim es va produir el 23 de setembre de l'any 2022, cap a quarts de dues de la tarda. Aquell dia va passar en bicicleta prop de la segona residència de la víctima, que estava dormint a l'interior de la casa. Va veure que hi tenia una autocaravana aparcada, va entrar a la casa, va matar la dona mentre dormia, amb un tret, va robar les claus i es va endur el vehicle. Durant el judici, l'acusat es va declarar culpable i la seva defensa va al·legar que tenia problemes psicològics que li afectaven les capacitats, un argument que el jurat popular ja va descartar quan el va declarar culpable. Ara l'audiència ha fixat la condemna en els 30 anys de presó.
I com ja acostuma a ser habitual, malauradament, xarxes de desinformació russes estan fent servir l'apagada de dilluns per difondre continguts falsos que atribueixen l'incident a les sancions contra Rússia. Segons ha detectat EFE Verifica i Antivot for Navalny, un grup d'activistes expert en desinformació russa, existeix una campanya coordinada i en quatre idiomes per generar contingut fals, fent-se passar per dos mitjans internacionals, The Independent i France 24. En aquests continguts difosos per diverses xarxes socials, s'assegura que la xarxa elèctrica va fallar perquè faltaven components comprats a Rússia que no poden arribar per culpa de les sancions. També asseguren, en un llenguatge apocalíptic, que França serà el següent país a tenir una gran apagada. La campanya consta de vídeos i captures de pantalla i les difonen xarxes ja conegudes per aquesta activitat com Pravda o Matrioska. Més coses. La guerra entre la presidenta de Madrid i el govern espanyol torna a ser el centre de la festivitat madrilenya del 2 de maig. Isabel Díaz Ayuso ho ha evidenciat en el seu discurs, on ha lamentat la negativa del Ministeri de Defensa perquè l'exèrcit participés dels actes organitzats pel govern de la comunitat.
El pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus fuerzas armadas. Los madrileños quieren y admiran a su ejército. Sabemos que esta ausencia no la quiere nadie. Madrid, unida y alegre, volverá a celebrar a sus héroes con su ejército.
L'exèrcit, per primera vegada, només ha participat a l'ofrena dels herois del 2 de maig. Ayuso ha entregat les grans creus de l'Orde del 2 de maig, la màxima distinció de la Comunitat de Madrid, que han recaigut en els cossos de seguretat i voluntaris que van col·laborar en les tasques de recuperació de la dana del País Valencià. I l'Iran es planta davant les amenaces de Donald Trump. El ministre d'Exteriors iranià rebutja les amenaces i la pressió del govern nord-americà després que Donald Trump ha amenaçat el règim dels ayatolàs de deixar-los de comprar petroli i productes petroquímics. You're playing a dangerous game, Lucia. I acabem amb l'esperada sisena entrega del videojoc GTA. No sortirà fins al maig del 2026. El llançament estava previst per aquesta tardor, però l'empresa nord-americana Take-Two Interactive ha anunciat que es posposa perquè el joc es pugui perfeccionar millor. L'anunci ha provocat una caiguda del 9% en les accions de la companyia, una de les més potents del sector.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I avui també amb els habituals del divendres, tot i ser dia de pont. Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés, bona tarda.
Bona tarda.
Isabel García Pagans, sots directora de La Vanguardia, bona tarda.
Bona tarda.
I Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I també saludem a aquesta hora en Jordi Creus. Bé, a veure de què ens parla avui l'editor de la revista Sapiens. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Aviam, quina és la proposta?
Doncs mira, abans de començar amb la proposta, és que jo tinc un amic que és una mica sàdic i es deu pensar que jo sóc masoquista. I m'ha enviat fa pocs minuts un vídeo de Fernando Savater, d'aquella icona del progressisme dels últims anys del segle XX, que va entrar en una deriva i en un costa avall, doncs, que l'ha portat gairebé ara i actualment ha superat per la dreta a Vox. I és un vídeo que, disculpeu, però és que m'ha impactat. És un vídeo que jo crec que és d'un acte de l'Espanyol, del diari de Pedro J. Ramírez, on ell parla sobre la dana. I parla d'una manera displicent, parla d'una manera amb molta desgana, dient que, bueno, al final el Levant espanyol, que diu ell, sempre hi ha hagut inundacions, i des de l'edat mitjana, i no sé què. I al final diu que, en realitat, lo més greu de tot, lo més greu passant per davant de totes les coses que van passar aquell dia, és que a les escoles les mesures de seguretat que tenien els nens per si es desbordaven els rius i els barrancs estaven en català, diu ell, o en valencià. Com a mínim, no discuteix la unitat de la llengua. Però m'ha sobtat que amb una cosa tan bèstia com aquesta, aquest senyor, que havia sigut un referent fa molts anys, ara el més greu que trobe, més enllà dels 228 morts, és que si hi havia alguna norma, ell diu el que s'escrivia en les pissarres, crec que no es va escriure cap pissarra, res d'això, però el que es va escriure a les pissarres, doncs, es va escriure, doncs, amb la llengua del país, i per ell això és una cosa que és catastròfica. Bé, mira, m'ha impactat i ho he deixat anar així, però jo no volia parlar de Fernando Savater, volia parlar d'una cosa més recent, que és que aquesta setmana hem sabut que el Futbol Club Barcelona ha decidit canviar el nom de les botigues on ven el seu marxandatge. El canvi consisteix en passar de l'antic nom de Barça Store a un molt més nostrat Barça Botiga. No la botiga del Barça, sinó Barça Botiga. A alguns, doncs bé, els pot semblar una collonada, a uns altres els pot semblar que no sé què estic fent jo parlant d'aquest tema quan això no té cap importància, però per la gent com jo, que militem en contra de la utilització innecessària, excessiva i embafadora dels anglicismes, és, sens dubte, una bona notícia. Com és una bona notícia que aquest canvi, des del meu punt de vista, s'hagi fet després que el Barça s'adherís a la campanya d'Òmnium Cultural Català per tothom. Perquè, a veure, una cosa està clara, qualsevol cosa que faci el Barça té una transcendència enorme. Per exemple, el fet que Alejandro Valde, que Fermín López, o sobretot que Lamine Yamal parlin en normalitat en català a les rodes de premsa del club, té un efecte molt més gran que 1.000 campanyes de sensibilització d'aquelles que fa la Generalitat, des d'aquella fantàstica norma dissenyada per l'enyorat Lluís Juste de Nin fins a la més discutible dentadura saltadora que responia i crec que encara respon al nom de Queta. A veure, jo no sóc tan naïf com per posar barreres a les llengües. Les llengües estan vives i les llengües van rebent influències d'altres llengües, sigui per proximitat o perquè aquestes altres llengües poden tenir un gran poder d'atracció, com és el cas de l'anglès avui. Per exemple, no fa massa, ja que parlàvem de l'anglès, llegia que gairebé un terç de les paraules de la llengua anglesa, un terç, la llengua actualment més poderosa del planeta, té un origen directe o indirecte del francès. Un terç. I aquí hauríem de sumar les procedents del llatí, les procedents de l'alemany, del castellà, recordem mosquito, patio, siesta, etc., i d'altres idiomes, també del català. Per exemple, l'anglès va adoptar la paraula allioli, entre d'altres, del català. I, de fet, el català actual està ple de paraules procedents d'altres idiomes, també de l'anglès, paraules perfectament arrelades i adaptades a la llengua corrent actual, com, per exemple, gol, corner, bàsquet, web o snob, que és la paraula que millor defineix aquells que fan un ús excessiu i prepotent dels anglicismes en el seu dia a dia. I a casa nostra és evident que si el català no fos un idioma viu, avui nosaltres encara parlaríem com ho feia Ramon Llull al segle XIII, com ho feia Ausias Marc al segle XV, com ho feia Mossèn Cinto Verdaguer al segle XIX, o com ho fa la Sílvia Orriols en ple segle XXI. De fet, del que jo em queixo no és pas del fet que les llengües evolucionin, i no és pas del fet que les llengües s'enriqueixin amb influències d'altres idiomes. Tampoc em queixo que en empreses tecnològiques en què hi ha treballadors de 50 nacionalitats, l'idioma franc sigui l'anglès. Del que jo em queixo és de la impostura. Jo, a causa de la meva feina, sovint em trobo amb persones no pas anglosaxones, persones d'aquí, que han viscut sempre aquí, que utilitzen un nombre tan alt d'anglicismes en les seues converses que, vaja, estàs parlant amb ells i sembla que estàs parlant amb un catenglis de passo catamoli. Perquè moltes vegades és tan forçat, o sigui, és tan forçada la utilització dels anglicismes que, en realitat, aquell que les fa servir, aquell que el que vol és semblar cosmopolita, en realitat queda com un pallús, o com allò que els castellans anomenen un paleto. No, amics, farcir d'anglicismes les teues converses no et fa ni més ciutadà del món, ni més intel·ligent, ni més interessant. Que em convoquis a un workshop o a un brainstorming per parlar d'un meeting, per parlar d'un deal de manera presencial o mitjançant una call en què hi haurà els slides que serviran per presentar el brand and content a l'estaf per tal i qual i pasqual és una collonada i et deixa a l'alçada del betum davant de tothom que et miri, això sí, amb els mateixos ulls que et miro jo.
Doncs per fer servir l'expressió d'en Jordi, us considereu snobs? Ho feu vosaltres, això?
Jo crec que no. Clar, hauria de dir algú que parli amb nosaltres, no? Però, i a més, no tinc la sensació, el Pere i la Isabel, que els conec fa temps, no tinc la sensació que siguin dels que abusen.
Sí, no crec que ningú es consideri a si mateix snob, no? Però segur que també, si féssim una anàlisi objectiu i de consciència, segur que trobaríem expressions absurdes manllevades de l'anglès, segur, segur.
El problema no és que tinguis una expressió puntual, sinó que acabis anant a reunions que quan acaben exactament de què estem parlant, no? Llavors jo em caracteritzo en aquestes reunions per posar paraules, anava a dir cutres, no sé si cutres, no, però quan t'estan parlant de moltes coses, dic, llavors la catxarra funciona o no funciona? I llavors ja saben que sóc la de la catxarra, diguéssim, perquè té raó el Jordi, vull dir, no calen totes aquestes expressions, és que no tenen cap mena de sentit. Jo crec que és més snob pel que, a més, es posa al càrrec de la feina en anglès.
Un CEO.
Que d'aquests, en els aparells industrials n'hi ha molts.
Si tothom ho considera, per fer servir també una paraula d'aquestes de carrer, si tothom ho veu cutre, com és que hi ha gent que ho fa?
Doncs perquè no deuen trobar-ho tan cutre.
Perquè en determinats àmbits es considera que deu tenir cert... No?
I a vegades amaga perdona, la buidor, no? Perquè a vegades camufles que no tens res, que és fum el que vens a través d'expressions en anglès, no? Però si rasques, no hi ha res. És una manera, com més ús d'això, doncs moltes vegades més segur es pot estar de que si rasques no trobaràs res més que fum.
Jo tenia un dubte perquè vaig veure aquesta informació que comentava el Jordi de les botigues del Barça, no? Que es deien Store i ara és... Però parla de les botigues... són les botigues que hi ha aquí a Catalunya? Perquè, en teoria, aquí, si a les botigues, qualsevol tipus de botiga, li obligues a tenir el retol en català, s'entén que les del Barça ja l'haurien d'haver tingut, si són les d'aquí.
El que passa és que el nom oficial era Barça Store.
És el nom oficial.
És el nom oficial, val.
No és la rotulació
ja.
Botiga d'objectes esportius o souvenirs.
Doncs està bé que estigui així. I m'agrada
molt
bon exemple.
Que avui en Jordi hagi fet aquest tema, perquè ja sabeu que aquesta ha estat la setmana del 3CAT en aquesta casa, i precisament avui parlàvem de tots aquests anglicismes. M'he trobat en una situació que en la peça que havia escrit la companya Pilar García deia, això no aporta un plus. I jo, allà amb les meves ulleres de set ciències, li he volgut anar a dir, escolta, potser plus no és la paraula a fer servir per això. I ella m'ha corregit, anava a Burxet, he tornat a Burxet, m'ha corregit i m'ha dit, no, és que el plus no ve de l'anglès. Plus és d'aquestes paraules que segurament també formen part d'aquests números que ens deien en Jordi Creus, que han arribat a l'anglès a través d'altres llengües, i potser hi ha gent que fa servir plus, com quan diem, estic mirant aquí el Disney Plus, per exemple, i és una paraula que ha fet el cercle perfecte. L'hem deixat de fer servir nosaltres, s'ha anat cap a l'anglès, i l'anglès ens l'ha acabat tornant, i llavors sí que la tornem a voler, no?
Sí, he escoltat la peça abans de l'informatiu i m'ha fet gràcia perquè ella ha acabat amb una frase on hi havia diversos anglicismes, no? I he pensat, mira, és un bon resum de que moltes vegades se'n pot abusar. Jo insisteixo en que em sembla que el fet de que el Barça o altres... que el Barça sempre diuen, no?, que és el d'ambaixador més gran, facin aquesta campanya a favor del català, em sembla important. És a dir, per conscienciar a molta gent, també fora de Catalunya, perquè el Barça és arreu, i a mi el fet de que els jugadors parlin amb tota normalitat en català i que fora d'aquí i alguna gent d'aquí els hi sembli estrany, és el que seria més preocupant, no?
Doncs aquesta és la proposta avui d'en Jordi Creus. Jordi, jo, el primer tema que volem tractar avui a la tertúlia, perquè avui n'és el Dia Internacional, és l'assetjament escolar, i ens trobem també en aquest fenomen, perquè segurament, si diem assetjament escolar, tots sabem de què parlem, però n'hi ha que en diem bullying.
Sí, sí. Sí, sí, és un molt bon exemple de moltes paraules que tenen una paraula claríssima en català i que ja hem adoptat la paraula en anglès directament. Com, home, el bullying és molt clara, però fake és una altra paraula també claríssima d'adopció d'una paraula d'un altre idioma quan tu tens la teua pròpia. No?
Doncs Jordi, gràcies, bona tarda.
Moltíssimes gràcies, bona tarda.
I ara és un quart de tres i, com us dèiem, parlem del bullying o de l'assetjament escolar, que és com en diem a català. Avui n'és el Dia Internacional i hem pogut posar-hi per primera vegada xifres realistes sobre l'impacte que té a les escoles i instituts del país. El Departament d'Educació ha registrat des de setembre, quan va començar el curs, 1.333 casos d'assetjament. Són 38 casos la setmana, 5 cada dia. Fins ara només es comptabilitzaven els que l'alumne, la família o el mateix centre comunicaven voluntàriament a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, però el Departament d'Educació va posar en marxa aquesta unitat el 2021 i no era obligatori, i ara sí que ho és. Des del setembre passat, les escoles i instituts tenen l'obligació de registrar a través d'un aplicatiu qualsevol situació de violència que detectin, i això porta aquesta xifra dels 1.333 casos. A més, la majoria d'aquests casos, segons el Departament, acaben confirmant-se com a casos de bullying. Avui al Matí de Catalunya Ràdio han trucat la Thaís, que és la mare d'una noia que va ser víctima d'assetjament quan feia tercer d'ESO. Fins i tot es va intentar suïcidar i la Thaís denunciava l'actitud que va tenir l'escola.
No hi ha morat, no hi ha insults en públic davant de tothom, però tothom n'era conscient al seu voltant. Els professors n'eren conscients. De sobte, quan hi ha l'intent de suïcidi, es posen l'estigar i s'hi obrim protocol. Ara obriu protocol? Al cap de tres setmanes que veig que no hi ha mesura, truco a l'escola i em diuen que no hem pogut comunicar res a l'altra família perquè ara tenien exàmens i no podem perjudicar l'altre alumne.
A aquesta hora podem saludar la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Bona tarda.
Bona tarda.
Situacions com aquesta que explicava la Thaís al Matí de Catalunya Ràdio deuen ser habituals.
Són més habituals del que haurien de ser, però són així, sí, sí. Moltes vegades les escoles doncs, no saben com han de procedir. Tenen un manual, tenen un protocol, haurien de seguir-lo i no saben molt bé com fer-ho, i a més passa una altra cosa, que quan obren un protocol els hi força a tenir més feina, que és reconduir la situació. I això moltes vegades no tenen prou recursos com per poder assumir tanta feina.
Què diu aquest manual? Què diu el protocol que s'ha de fer quan es detecta un cas de bullying?
Primer notificar-ho a inspecció escolar, després fer una investigació amb els implicats, després notificar-ho a les famílies, després buscar ajuda o assessorament a l'EAP, que és aquesta figura doncs, experta en psicopedagogia que pot donar un cop de mà, i finalment, doncs, en el cas de decidir que és positiu o negatiu, si és veritat o no que hi ha hagut assetjament, doncs s'han de prendre mesures restauratives per redreçar la situació.
Quines mesures? Perquè avui, per exemple, la Thaís explicava que encara a dia d'avui el que acaba passant, més enllà dels manuals i dels protocols, és que 9 de cada 10 alumnes assetjats són els que acaben canviant d'escola, mentre que l'assetjador no fa cap canvi.
És així, és així. Aquí esta és la mare dels ous, eh? Al final, el problema es radica en que les mesures restauratives són molt complicades de portar-se a terme, que la majoria de vegades les escoles no saben com redreçar la situació perquè s'ha allargat molt en el temps, perquè tens toxicitat a dins de l'aula, perquè l'ecosistema s'ha malmès, és a dir, l'ecosistema de convivència s'ha malmès fins a un nivell que és molt difícil de reconduir. Hi ha molts participants, ja no només hi ha els agressors, sinó que els observadors han anat passant de bàndol i s'han posat al costat dels agressors, i tot plegat ho fa com molt complicat, no? I moltes vegades les escoles es troben amb la situació de que volen redreçar, diguéssim, restaurar la convivència, la bona convivència, però tenen molt, molt clar quines són les eines. També s'ha de dir a favor de les escoles que moltes vegades els pares dels agressors no col·laboren. És a dir, no és tan fàcil prendre mesures quan el problema ve de casa. Quan un nen no té límits, quan un nen té problemes o disfuncions socials, quan un nen doncs, té molt poca empatia o té indicis de psicopaties, no? Les famílies dels agressors no col·laboren, no ho veuen com un problema seu, perquè és molt complicat acceptar que tens un fill que té aquesta patologia i que es porta malament i és un maltractador cap als altres. És molt complicat d'acceptar això. No? I llavors hi ha un marge que les escoles poden fer, però hi ha un marge que és social o estructural que és difícil de resoldre.
Quan aquesta emissora vam demanar aquesta dada, ja sabíem que no la podríem contrastar amb res. Aquest número de 1.333 casos és un bolet, perquè fins ara no existia aquesta xifra. Els pròxims anys sí que la podem comparar. En tot cas, no sé si tu t'esperaves que fos una xifra més alta, més baixa, ja va en la línia del que es podia preveure.
Quan nosaltres comencem els nostres tallers a l'Associació Catalana per la Prevenció, fem tallers a l'aula, no? I comencem dient una pregunta molt, molt simple. Hi ha algú que ha patit assetjament escolar? I així és a veu, no t'ho diuen, no? Llavors els hi dones un paper i que t'ho escriguin, no? Que això no ho sabrà ningú. I la sorpresa és que el 50% de l'aula ha patit assetjament escolar. També és veritat que es confonen moltes vegades els conceptes, no? És a dir, tenir violència o estar patint violència de tu a tu amb un company de forma reiterada no és el mateix que patir assetjament, no? Hi ha d'haver-hi aquesta intenció, hi ha d'haver-hi aquest sentiment de que tu estàs per sota dels altres, no? I això és el que ho fa complicat, diguéssim, dins de l'aula, no? De denunciar-ho. Però a mi em sembla que 1.333 és una dada poc significativa. És a dir, per al volum total d'alumnes que té Catalunya, em sembla poquíssima. Això per una banda. Després, val a dir que és veritat que han posat un canal de denúncies i que no tothom l'ha de fer servir. Vull dir que al final els que hi arriben són uns quants, no són tots, no? I després falta que algú que sigui víctima sigui prou capaç de denunciar-ho, que això seria el tercer punt, no? És com dir, totes les persones que han denunciat maltractament, totes les dones que han denunciat maltractament són les úniques que pateixen maltractament? Doncs probablement no.
Neus. No?
Sí, bona tarda, senyora Plana. Jo crec que tots els que som pares i mares ens fem una pregunta molt incòmoda i partint de que no voldríem ni que fos ni una cosa ni l'altra, i és que preferiries que el teu fill o filla fos una víctima o un assetjador, no?
Jo víctima, ja ho tinc clar.
Bé, jo, en fi, és una pregunta per la qual jo crec que falten moltes claus, no? Perquè no t'hi voldries trobar ni en un cas ni en un altre, no? Però m'agradaria, si ens pogués explicar una mica en aquests cursos de prevenció, què se'ls diu a les que podrien ser víctimes, però també què se'ls diu als que podrien ser assetjadors, perquè estem parlant, o assetjadores, estem parlant de persones que s'estan formant, és a dir, que no estem parlant d'adults, no? I per tant, no dic que siguin innocents ni molt menys, però segurament hi ha d'haver un doble tractament, no? Per la víctima, però també per qui assetja.
No, m'encanta que m'ho posis tan amb safata, eh? Al llarg de 13 anys que fa que fem aquest tipus de sessions a l'aula, hem anat modelant el nostre argumentari perquè hem notat que d'alguna manera quan amb ells els apel·laves a favor de la víctima, ells no deixen d'estar dins d'un ecosistema, eh? On hi ha, si ho comparem amb una selva, hi ha lleons, hi ha serps, hi ha ratolins, hi ha ocells i hi ha ratpenats, saps? Vull dir, hi ha de tot. Llavors, ells eren immunes. Es feien immunes, això. És a dir, a mi què m'expliques de la víctima? Jo, mentre pugui anar a l'escola i no tingui problemes amb ningú, ja en tinc prou. Tu els hi dones el poder. Fem una mica un passet endavant i llavors parlem dels observadors, la importància que tenen. Tots tenen importància. La víctima també té importància de fer-se fort davant de l'agressió, eh? Ojo, també s'ha de cuidar, això. Però bueno, els observadors, passem un passet endavant, fem els observadors i els hi donem aquest poder, els empoderem, els observadors. Qui vol ser observador? Ningú. Per què? Perquè ser observador vol dir implicar-se en un problema que no és teu. I ho veuen així, els nanos ho veuen així. Molt bé, doncs fem un passet més endavant. anem a parlar dels agressors. Els agressors marxen de les escoles quan agredeixen algú? No. Per què? Perquè són impunes. Qui marxa? Les víctimes. Per tant, què farà un agressor? Buscarà una altra víctima, perquè el problema és de l'agressor, no és de la víctima. O sigui, el problema que té un agressor és un problema seu, social, psicopàtic. És seu, el problema. Que ningú el tracta. Que aquest és el segon pas. És a dir, qui se'n preocupa de l'agressor? Ningú. O sigui, socialment, fixeu-vos que sempre parlem a nivell de mitjans de comunicació, a nivell de departament, a nivell d'institució, a nivell de centre escolar, només es parla de les víctimes, ningú parla dels agressors. I els agressors són les grans víctimes d'això, perquè són nanos que tenen un problema de convivència, sigui perquè no han estat ben educats, sigui perquè tenen mancances emocionals, sigui pel que sigui, o sigui perquè tenen trastorns, o sigui perquè tenen problemes a casa, és igual. Però els nanos són els companys són els únics que són capaços de convèncer un company que allò que està fent no fa gràcia. No fa gràcia fer mal a algú.
Li dic, senyora Plana, que jo també preferiria que fos víctima, Com vostè va dir.
Em
mullo, també.
Em sap greu dir, perquè és veritat que jo he arribat al món de l'assetjament escolar perquè vaig patir que el meu fill fos víctima de bullying. I he fet moltes vegades aquesta reflexió, no? De què voldries? Home, jo prefereixo que sigui víctima perquè em dona un marge d'ajudar-lo, no? Si és agressor, primer hauria de creure que ho he fet tan malament que m'és molt complicat.
Isabel.
Suposo que un dels arguments que fan servir les famílies dels agressors és que això ha passat tota la vida i no s'entenia, com si fos un problema tan greu com tenim la consciència actualment. Jo volia preguntar-li si amb la universalització de l'ús dels mòbils costa més identificar aquest assetjament, si les víctimes callen més, perquè també això acaba sent en un àmbit, anava a dir privat, no? A partir del seu receptor, però al mateix temps molt més públic, perquè si és un assetjament fent servir xarxes o alguna cosa similar, doncs aquesta agressió se socialitza, no? amb molts companys i amics. Es troben que ara és més difícil d'atacar aquest tipus d'assetjament, que aquest assetjament més físic que es podia tenir fa uns anys a les escoles?
Doncs la veritat és que l'assetjament com a tal, jo crec que no s'ha mogut. És el que és. El que passa és que hi ha un plus de violència gratuïta que t'ofereix les xarxes socials i l'anonimat. I això sí que ha sigut una mica el detonant que ha fet que a les aules hi hagi una tolerància a la violència superior al que hi havia abans. I dit d'una altra manera, el fet que hi hagi molta violència a l'aula també és molt difícil, i això és un... li fan un flac favor al mestre, no? Perquè llavors el dia és molt complicat de decidir o de valorar si aquell alumne està patint assetjament o és un conflicte que ve de puntual d'un problema que ha estat a la xarxa, o si és perquè volen fer un vídeo i se n'ha anat de mare. O sigui, al final tot acaba sent com molt confús, no? per un mestre, i això és el més difícil ara mateix, no? O sigui, hi ha tal violència a les aules que us en faríeu creus, hi ha tal violència a les aules acceptada com a natural. O sigui, el fet de posar motes, per posar-vos un exemple, no tenir motes és quasi estàs exclòs de la classe. No, si no tens mote no ets ningú, no? O sigui, perquè feu una idea, Bueno, després venen les collejas, després venen els vídeos, les burles, els judicis sobre la roba, sobre la raça. Nosaltres no fa gaire vam anar al Pla d'Urgell, és una anècdota, i una noia em va dir: clar, és que a mi em fan assetjament perquè sóc gitana. I nosaltres no donàvem creus. per què ets gitana? I ella ho deia convençuda. I dic, home, potser el problema és que et fan assetjament perquè ella és un cafre, no? Però no perquè tu siguis gitana. Diu, bueno, és que és el que sempre em diuen. O sigui, acabem revictimitzant a la víctima, no? És de tots els estaments. Ells mateixos s'ho diuen, no? O sigui, que el problema és que hi ha una violència institucional a tots els nivells.
Però...
Sí, hola, bona tarda. Jo volia preguntar-li per la solitud de la víctima, no? En la mesura en què les tendències socials sembla que cada vegada més, com a mínim, hi hagi un mínim de consciència de que aquestes actituds, que abans estaven, com deia l'Isabel, molt normalitzades, doncs socialment no són acceptables, això fa també que alumnes, companys, acompanyin cada vegada més a la víctima, o la víctima continua sent una persona que està sempre sola enfront a la marabunta, per dir-ho d'alguna manera?
Mira, els esforços que s'estan fent per protegir i detectar la víctima ajuden. Vol dir que hi ha companys i hi ha eines per poder denunciar que un company està patint assetjament. Potser el company no ho percep així, eh? És a dir, potser la víctima no percep que algú l'està ajudant. Però nosaltres sabem que hi ha eines que s'utilitzen per ajudar els companys que estan patint assetjament i es fan servir. Això ens dona certa esperança. Ara, públicament posar-se al costat d'una víctima, això no passa. No passa. És que fins i tot els nanos aquests que fan servir com a coach o com a mediadors a dins d'una aula o en els patis, en els espais d'esbarjo, que poden estar una mica per veure que no hi hagi conflictes i tot això, en el moment que veuen un conflicte van els mestres, vull dir, com si fossin policies, vull dir, jo aquí no vull ser ni jutge ni part, vull dir, això no, paro el conflicte i me'n vaig al mestre i ho dic. Per tant, és una detecció, no estàs fent cap gestió. O sigui, la víctima, si s'ha de sentir víctima, doncs se sentirà víctima, que és el que habitualment passa. La víctima, quan arriba a un punt de patiment com per poder-ho denunciar, s'ha sentit molt sol. Molt sol.
I ja per acabar, ja que parlem de detecció, m'agradaria saber quins són els senyals que els... Perquè, clar, hem parlat molt de l'horitzontalitat, no? Que entre companys molt probablement sempre saben què està passant. Però en la verticalitat, per exemple, de pares a fills, com pots saber que el teu fill és víctima i com pots saber que el teu fill és abusador? Quins són els senyals, si és que n'hi ha?
Depèn una mica de l'edat, no? Però primer, un pare i una mare el que veuen és un canvi d'actitud. Si tu tens un fill que abans anava a l'escola més o menys tranquil, més o menys content, i ara el veus una mica abstret, despistat, que no té moltes ganes d'anar a l'escola, que a vegades ho verbalitza, a vegades no... però ja veus que no té una actitud de «Ui, que bé, me'n vaig a l'escola, no? No em llevo de seguida». Començo a somatitzar problemes, no? Tinc mal de panxa els dilluns, els divendres estic molt més content perquè arriba el cap de setmana. Aquest tipus de coses són petits senyals que et posen sobre la pista. Això no vol dir que sigui un problema d'assetjament, però sí que t'ha de posar una mica la mosca a l'orella. Has d'estar una mica amatent de veure què passarà amb això, no? I sobretot un consell que els hi donarien als pares, i aquí em poso el vestit de mare, no de presidenta, és intentar no perdre la comunicació amb els nostres fills. O sigui, buscar canals de comunicació sempre oberts, perquè sense jutjar els seus sentiments, perquè puguin explayar-se i poder dir: a mi no m'està bé quan em diuen, jo què sé, conill, perquè tinc les dents molt grans, no? Per dir-te alguna cosa. No minimitzem, bueno, això no passa res, això ho fem els pares. I ho fem a fi de bé, eh? Però això els hi estem traient, aquesta capacitat que ells es puguin queixar obertament d'allò que els hi fa mal. Que al final serà la base del patiment i on s'aferra l'agressor per fer patir una víctima, no?
Doncs són les explicacions de la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar i, com ens recordava ella ara mateix, també mare, avui que és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Meritxell Plana, gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda i gràcies.
I en podríem estar parlant realment tota l'hora que ens queda, tota la mitja hora que ens queda, i tota la setmana que ve, i tot el mes que ve, i probablement no ho resoldríem si després de totes les eines que s'han posat, i que ara fins i tot és obligatori registrar aquests casos, doncs ens seguim trobant que el 90% de les víctimes són les que marxen, com ara explicàvem, o que el 50% es reconeixen en privat com a víctimes, però pràcticament ningú aixeca el dit per dir que ho és, no?
Sí, jo malgrat això, m'agrada més posar el focus en la gran millora, entre cometes, com a mínim conceptual, que hi ha hagut en els últims 25 anys, no? Com a tantes altres coses, la societat donava per totalment normals coses que no ho són, i ara estem en una fase en què, a veure com ho millorem, però identificant el problema, no? I això sol sembla una tonteria, però és la base més important per algun dia poder-nos en sortir. Estem molt lluny encara, però el sol fet de quantificar, encara que sigui amb dades negatives o que no podem comparar, és molt important, perquè el que no es calcula, el que no s'identifica, doncs no té possibilitats de millorar-se, no existeix. I per tant, crec, sincerament, que el canvi social dels últims 25 anys és molt important, malgrat que, malauradament, tantes i tantes víctimes no ho perceben, perquè, òbviament, són maltractades i són matxacades, no? Però jo crec que és molt important haver començat, i penso, sincerament, que s'estan posant bones eines per millorar de manera molt substancial, insisteixo, malgrat que hi ha moltíssimes víctimes i això és poc consol per elles.
Sí, i a més aquesta conscienciació que a les escoles tampoc hi era, perquè jo crec que quan nosaltres estudiàvem no hi era a les famílies, perquè els nostres pares no les tenien, i tampoc no ho tenien les criatures. A mi m'ha semblat molt interessant això que deies, Isabel, perquè hi ha una generació que ha arribat a Instagram, a xarxes socials, sense segurament tenir ni la formació ni la informació de com es podia utilitzar, i també que se'n podia fer un mal ús, i tots hem llegit i hem explicat casos d'assetjament a través de xarxes. Probablement això, perquè de la mateixa manera que moltes vegades no eren conscients quan ho feien de manera física a la classe, tampoc no en són quan ni la víctima al començament, probablement, ni els assetjadors quan ho fan a través d'aquestes xarxes. A mi em segueix sorprenent molt que, malgrat tot, i estic d'acord, però que m'ha avançat molt, que sí, que el 90% de les víctimes siguin les que han de canviar d'escola, no? I que probablement és el que demostra que encara queda molt per fer.
És que és el gran canvi. O sigui, una cosa és que s'hagi identificat el problema, es pot tenir una diagnosi i quina és la via per començar a solucionar o com començar a detectar-lo, però mentre el càstig continuï sent per la víctima i no per l'agressor, no haurem solucionat.
També perquè amb el protocol que entenc que s'aplica en aquests casos, pràcticament el tractament des de fora, en una situació d'assetjament, és de que les dues persones són víctimes, i per tant, si tu tens el teu fill que és agressor i el comencen a tractar perquè no sigui agressor, i tens el teu fill que és víctima i veus que comença una situació de mediació, probablement la família que abans perd la paciència i diu això s'ha d'acabar immediatament, i per tant pren una mesura dràstica com canviar d'escola, és la de la víctima. La de l'agressor, en cert sentit, et pot saber molt greu que el teu fill estigui fent una cosa d'aquestes, però té més marge, no?, per esperar-se.
Sí, o potser per intentar, si es pot normalitzar d'alguna manera la situació, doncs potser és més complicat segurament per la víctima, no?
Hi ha un procés de negació de la situació que és molt més còmode per la família de l'agressor que de la víctima, no? Perquè si tu veus que la teva canalla està patint, doncs és evident que reclamaràs una solució urgent, com deia el vota ara, i en canvi, si és el teu fill el que l'està generant, intentaràs que deixi de generar-la. Però no diràs, no, escolta, nosaltres el canviem el nano d'escola. Per això dic que mentre el càstig, que és sortir del seu hàbitat natural, continuï sent per la víctima, doncs la solució no serà complerta.
D'aquí 5 minuts seran 3 quarts, ho deixarem aquí, farem una pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb Madrid perquè, vaja, tenim dos grans temes aquesta setmana que són l'OPA i la gran apagada i hi ha novetats, per tant, ara les abordem. Una pausa i tornem.
Catalunya migdia.
Em sembla que ja ho tenim tot per la revetlla. Coca de Sant Joan.
Encarregada.
Llenya per la foguera.
20 quilos.
Volkswagen T-Roc.
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
El Desconcert 2025 arriba a Barcelona. Aquest dimarts 6 de maig, des de la Sala Apolo, Detallets, Lil Dami, El Petit de Calarín, Triquell, Joan Miquel Oliver, Dan Peralbo i El Comboi, Mama Duixa, Saxeni, Fades, Wineta, Maria Hein, Al·lèrgiques al Pol·len, Remei de Cala Fresca, La Maria i fins un total de 27 artistes. Segueix la festa més boja de l'escena musical catalana a ICAT i a la plataforma 3CAT. El 6 de maig, a partir de les 9 del vespre.
Obsident, l'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida, patrocina tot, tot i tot el Desconcert d'ICAT.
Catalunya migdia. Després de la primera pedra d'una temporada històrica, el Tot Gira, ja preparem les altres.
Atenció!
Dissabte us acompanyarem fins a la TDT del Valladolid-Barça amb la final de la Champions femenina de waterpolo i tota l'actualitat esportiva.
Diumenge, a partir de 3:15 del migdia, us explicarem el Madrid-Celta i a la tarda l'Espanyol-Betis i la tornada de les semifinals de la Lliga femenina de bàsquet, Unigirona-Saragossa.
Tot gira.
Dissabte, a partir de les 4 de la tarda i diumenge, a 3:15 del migdia, amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vinga, va, anem per feina, que ens queda tot just un quart d'hora per tancar. La setmana en què han estat protagonistes l'OPA i la gran apagada, el govern espanyol se li acumula en aquestes dues carpetes i també la pressió que comporten. Sabeu que l'executiu de Pedro Sánchez ha d'avaluar l'operació del BBVA sobre el cervell després que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència l'hagi avalat i, a més, ho hagi fet per unanimitat. D'entrada, el ministre d'Economia haurà d'avaluar el dossier i, si ho vol, pot elevar-lo al Consell de Ministres. El paper polític no pot ser el del veto, però sí el d'endurir les condicions i, un cop més, el govern espanyol es trobarà que haurà de fer equilibris. Anem a saber quins. Connectem amb Madrid. Pol Marçà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la paraula, Pol, és aquesta, els equilibris dins del mateix executiu, per començar, perquè tenim ja a sumar amb Yolanda Díaz, que s'oposa frontalment a l'OPA.
Sí, és una patata calenta que el govern espanyol sabia que li acabaria arribant si Competència decidia que no aturava aquest OPA i, per tant, a partir d'ara, dins del govern espanyol, això s'haurà de començar a gestionar. El posicionament de Sumar i Yolanda Díaz el feia evident d'una manera molt contundent i estan en contra. La part socialista dins del govern reconeixen que és una operació delicada, diuen que tota OPA acaba tenint conseqüències econòmiques, laborals i territorials. Quan estem parlant d'un sector com el de la banca, diuen que ara el que toca és analitzar a fons tota la qüestió, que és el que Competència acaba posant sobre la taula. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, té ara 15 dies per mirar aquest document de la CNMC, veure que està tot correcte, decidir quins canvis hi vol incorporar, si ho vol fer. Això serà important, o aquest primer pas pot ser important, perquè la música que sortia fins ara del govern espanyol en relació amb aquesta operació, amb aquesta OPA, no era favorable, no era positiva. Cuerpo pot optar per endurir les condicions que ha posat Competència. És veritat que res fa pensar que decideixi no elevar finalment aquest document al Consell de Ministres i que tothom s'hi hagi d'acabar posicionant, i aquí s'haurà de veure com es gestionen les possibles tibantors o no del paper del govern espanyol en aquesta operació en relació amb el que Yolanda Díaz deia. En tot cas, 15 dies ara de màxim pel ministre d'Economia, ho porta al Consell de Ministres. El Consell de Ministres tindrà com a màxim un mes per decidir i, per tant, la solució pràcticament final a aquesta operació, d'aquí a un mes i mig, quan ja la paraula definitiva, si el govern espanyol doncs acaba de fer el seu paper, també la tinguin ja els accionistes del Sabadell, que hauran de decidir què fan amb aquesta OPA.
I pel camí més equilibris, començant pel problema de sempre de Pedro Sánchez, que és la calculadora. Ha de fer, en aquest cas, equilibris entre els seus socis parlamentaris, d'una banda Junts i Esquerra Republicana, que estan obertament en contra d'aquest OPA. També s'ha de veure si el PNB fa moviments. Per tant, aquí, segurament, Pedro Sánchez també haurà de ser quirúrgic i no prendre una decisió només tècnica del que ell pensi que ha de fer, sinó d'allò que li convé per no posar en joc el seu govern. No?
Clar, és una decisió de profunditat que farà que tots els partits polítics s'hi hagin d'acabar posicionant i, per tant, Pedro Sánchez sap que amb aquesta decisió que prendrà hi pot haver una sèrie de conseqüències que també haurà de calibrar amb la resta de socis, més enllà que tingui el marge que té per actuar. És veritat que Esquerra, quan aquest procés començava, d'això ja en fa ara pràcticament un any, em sembla que serà el dia 9, si no m'equivoco, i ja va dir en aquell moment que ja estava radicalment en contra, i ahir Oriol Junqueras ratificava aquest posicionament. Ara fa un any Junts era molt taxatiu. Si no m'equivoco, Jordi Turull d'aquí a una hora, tres quarts d'hora aproximadament, parlarà per veure quin és el seu posicionament. És veritat que Junts té una persona delegada, Pere Soler, dins de la Comissió Nacional del Mercat per la Competència i que va retirar el seu vot particular. Per tant, haurem de veure Junts aquest moviment com l'explica, si és que ja està a favor d'aquesta operació o que fins aquí havia arribat i entén que el que plantejava d'alguna manera queda recollit. I finalment el paper més institucional en aquest cas del govern català, que Salvador Illa sempre ha demanat prudència davant de tot el que està passant, que ha demanat que la decisió final preservi el model bancari català, i de fet recordareu que no fa tant es va fer servir el retorn del Sabadell a Catalunya com un exemple més del que ha significat l'arribada d'Illa a la presidència de la Generalitat, i per tant, més enllà també ho deies, tu, del paper que pugui tenir també el PNB, per tant, són molts elements que ara el primer que hauran de fer és situar-se, i amb tots situats Pedro Sánchez també sabrà quin terreny de joc polític li queda.
I falta en aquest joc d'equilibris també el paper que pugui tenir Europa. Aquí, en principi, Pedro Sánchez hi té una pressió entusiasta a favor de l'OPA, perquè a Brussel·les ja sabem que va pregonant això dels grans bancs.
Sí, clar, a veure, Europa té clar que Europa ara hi ha al voltant d'uns 5.000 bancs, aproximadament. Hi ha unes 5.000 entitats bancàries a Europa i la Comissió sempre ha dit que el que millor li pot anar al sistema bancari europeu, entès com un tot, és la major presència possible de bancs, d'entitats que siguin grans, que tinguin la capacitat d'actuar en diversos estats, que tinguin grans capacitats de finançament, i per tant, una operació com aquesta que donaria el segon banc en capacitat de crèdit a Espanya per darrere de CaixaBank, Europa ho veu bé. Els accionistes minoritaris del Sabadell, per exemple, home, doncs no ho tenen tan clar i ja estan dient, per exemple, que el que faria el BBVA o com ho podria fer no garantiria la competència a Catalunya. És veritat que el vistiplau de la CNMC ve a dir que aquest organisme entén que sí, que hi hauria mecanismes per garantir aquesta competència a Catalunya. S'haurà de veure què acaba passant. A la borsa avui tots dos començaven bé. L'última vegada que ho he mirat fa una estona, no sé com està ara, però vaja, el Sabadell tendia a baixar i el BBVA tendia a pujar. Per tant, aquesta és ara mateix la situació, i els equilibris és aquesta patata calenta, que ara el primer que la té a les mans és Carlos Cuerpo com a ministre d'Economia, i que en qüestió de 10 o 15 dies arribarà al Consell de Ministres, o així hauria de ser.
Pol, no marxis, perquè de seguida ens ajudaràs també amb l'altre gran tema de la setmana, que són les explicacions d'aquesta gran apagada. Abans, no sé si teniu algun comentari a fer sobre què ha de passar amb el Sabadell i amb el BBVA, si us ha sorprès aquesta unanimitat a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, i què espereu que faci el govern espanyol, ara que té la pilota, com ens explica en Pol, a la seva taulada.
Jo no, realment, sincerament, no se m'acudeix què pot fer el govern espanyol després de que l'organisme de competència, per unanimitat, hagi avalat amb unes condicions, però hagi avalat l'OPA. Vivim en un sistema de mercat dintre de la Unió Europea, els accionistes, si accepten aquesta OPA, doncs es farà. No se m'acut, sincerament, de quina manera el govern espanyol pot bloquejar això. Insisteixo, després de la unanimitat, si algú es preocupa, i jo sóc una de les persones que estic preocupat per les dificultats d'accés a crèdit, no entenc jo per què ha de ser només a través del Banc de Sabadell. O sigui, la majoria de països del nostre entorn tenen banca pública, Alemanya, Suïssa, Estats Units, hi ha una pila de països, en aquí hi havia un sistema, ara que escoltava, el model bancari català. En aquí, a la majoria, fa 15 anys, la majoria de dipòsits estaven en mans de caixes d'estalvi, que tenien una altra perspectiva molt diferent del Banc de Sabadell, que és un banc en què el seu conseller delegat cobra quasi 4 milions d'euros l'any i que no el veig distingible dels altres bancs, per molt que doni una mica més de crèdit a Catalunya. Per tant, jo trobo molt estrany que des de l'esquerra se sortim aquesta virulència en defensa del Banc de Sabadell, en comptes de proposar que l'Institut de Crèdit Oficial o l'Institut Català de Finances doncs faiguin, com a tots els països del nostre entorn, de banca pública per garantir precisament l'accés al crèdit de les pimes i de la gent. O sigui que no acabo d'entendre.
Per un moment m'havia espantat i estava veient el Pere Rossinyol defensant la Unió Bancària.
No, és que veig molt difícil com es pot evitar.
Sí. Jo crec que, el posicionament radicalment en contra de Yolanda Díaz també entra dintre del paquet de les, no, de les diferències que poden marcar o dels perfils propis que poden marcar dintre del govern espanyol, i a mi em sembla que el qui té, diguéssim, el paper més complex a l'hora de definir la seva posició és Salvador Illa en aquest moment, no? Perquè el govern espanyol decidirà el que pugui decidir, no sé si posant més o menys condicions, però difícilment podrà tirar enrere això, a no ser que el BBVA, davant de tantes condicions, decideixi que ho tira enrere ell, i es trobarà que tindrà un discurs a dintre de Catalunya, que el govern de Catalunya ha deixat anar una de les seves entitats bancàries, de les poquetes que quedaven amb seu a Catalunya. I el paper de Junts és molt curiós, no? Perquè el Pere Soler, dintre de l'òrgan de la competència, va fer aquestes propostes per mantenir o garantir determinats percentatges de crèdit, i a canvi se li va demanar que formés part d'aquesta unanimitat, perquè si no aquestes condicions no serien acceptades. De manera que anem a veure què és el que fa el partit en aquest moment, perquè per una banda, si s'hi posiciona en contra, està posicionant-se en contra d'allò que ha aconseguit a dintre de la comissió, i si diu que està a favor, doncs també tindrà aquesta baula feble en el seu relat.
És veritat que els companys que es dediquen a informació econòmica, quan els hi preguntaves setmanes enrere què creien que faria la comissió, et deien que des del punt de vista tècnic era difícil poder dir que l'OPA no podia tirar endavant. Ja sabem que, en fi, que política i economia moltes vegades van vinculats, igual que política i tribunals, però si s'espera un informe tècnic, que és el que hauria de ser i que sembla que és el que ha acabat sent, doncs és complicat treure-li massa pros des del punt de vista tècnic. Una altra cosa és des del punt de vista polític. També és cert que quan va sortir en el seu moment Illa i també quan va sortir el govern central era en campanya electoral, quan es va saber que hi havia l'OPA, el BBVA va dir que s'havien vist obligats a explicar-ho perquè no hi hagués filtracions, però en tot cas era un moment molt incòmode per Salvador Illa i també pel govern de Sánchez per dir que estaven a favor d'aquesta operació. Ha estat interessant que sortís tan ràpid Yolanda Díaz, però sobretot ha estat interessant que els seus companys de govern, i avui els pocs que han parlat, tots han anat a la mateixa línia, des d'Òscar López a la vicepresidenta Montero al Ministeri d'Hisenda, amb una prudència crec que és subratllable, no? Jo no sé quines condicions pot posar el govern, en la línia del que deies tu, Pere, i que saps més d'economia, jo no sé quines condicions més pot posar el govern que haurien de ser inassumibles pel BBVA perquè es fes enrere. Haurien de ser inassumibles, perquè si no, la sensació de que acaba havent-hi una intervenció política a favor d'un determinat banc grinyola.
I tenim en Pol encara esperant-nos, oi que sí, Pol?
Sí, senyor.
Doncs abordem l'altre gran tema, que són les explicacions sobre aquesta gran apagada que vam tenir dilluns. De moment el que es va perfilant és que el govern espanyol, que fa dies, que des de dilluns, que va demanant informació a les elèctriques, ahir encara insistia que els hi faltava informació, de moment diuen que no tenen prou informació per explicar què va passar, i tenim ja el PP, que apreta per dir que és inadmissible que a aquestes alçades encara no hi hagi una explicació, oi?
Sí, de fet, avui hem pogut escoltar molts ministres del govern espanyol que jo diria que han sortit amb dues idees fonamentals. La primera, que s'arribarà fins al final en la investigació i que s'explicarà i que se sabrà què ha passat, però també, i alhora, que ara mateix no hi ha pressa, que la investigació serà llarga, que serà complicada i que, per tant, pressa per avui ja dir el responsable del que va passar és tal i el que va passar és això, ara mateix no hi és, que els tècnics els diuen que investigar el que va passar es pot allargar durant setmanes, que volen fer una investigació que sigui exhaustiva i que, per tant, calma i tranquil·litat. Avui han sortit Bolaños, ha sortit Òscar López, ha sortit María Jesús Montero, ha sortit Diana Morán, és a dir, han sortit molts ministres i tots ells han sortit amb aquest missatge de calma, de tranquil·litat, d'investigació i que s'arribarà fins al final, que és un missatge que contrasta molt amb el que ha fet Feijóo. Feijóo, que avui era a Galícia, ha sortit per dir bàsicament que 4 dies sense explicar què ha passat són massa dies, que no se'n refia ni de la falta d'explicacions ni de com Sánchez està investigant, i el que ha fet directament és demanar una auditoria internacional independent, ve a dir que si no s'ha explicat res només pot haver-hi dos motius darrere, o bé incompetència del govern espanyol, ha dit literalment, o la voluntat de construir un discurs que protegeixi, que preservi tant el govern espanyol com Red Eléctrica. Per tant, parla Feijóo d'un silenci interessat, i per acabar d'adobar el debat que està fent el PP, i amb això acabo, des de fa setmanes, molt abans de l'apagada, de defensar que les nuclears han de continuar, Feijóo ha dit literalment que avui apagar les nuclears és una temeritat, i el govern espanyol diu que calma, que tranquil·litat, que no s'ha de demonitzar l'energia renovable i que apagar les nuclears es va pactar i es va calendaritzar molt abans que dilluns se n'anés tot en l'aire a la xarxa elèctrica espanyola.
Doncs ara sí, gràcies, Pol, et deixem que vagis a fer la teva, perquè a més avui és 2 de maig, per tant avui a Madrid és festa, per tant, Pol, gràcies, insisteixo, i bona tarda.
Que vagi bé, bona tarda.
I evidentment, com era més que previsible, tot el que va passar dilluns té la seva derivada política, i ara de cop estem tots parlant que si nuclears, que si renovables, sense saber què va passar, i ja hem vist com les nuclears es van haver de desconnectar específicament quan hi va haver aquesta apagada, per seguretat, precisament.
Sí, i a l'oposició, que la seva obligació és demanar explicacions al govern, i l'obligació del govern és donar-les, i a més, dic com ho farà perquè no, per intentar que no torni a passar una situació com aquesta, però home, demanar una auditoria internacional quan la Comissió Europea ja està investigant què ha passat, és una mica, en fi, potser, crec, si se'n fia de la Comissió Europea, que espero que sí, doncs aquella és la investigació internacional que ja hi ha en marxa, no?
I això és el bo, no?, que hi ha una investigació pilotada per la Unió Europea, perquè si no, la meitat del país no es creuria el que diu, igualment passarà, però l'important és que s'estudiï per part de la Comissió Europea i que tothom es mengi els prejudicis fins que sapiguem què ha passat exactament, no?
Em sembla que no tindran tanta paciència, diguéssim, i que fins que apareguin els 4.000 informes que s'han reclamat, tindrem totes les especulacions, totes les teories, totes les conspiracions que ens puguem imaginar.
Doncs nosaltres ho deixarem aquí perquè d'aquí a 3 minuts seran a les 4. Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès, Isabel García Pagans, sotsdirectora de La Vanguardia, i Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Gràcies per venir aquest divendres de pont.
A vosaltres.
Que tingueu molt bon cap de setmana. Adeu. Si és que no continueu treballant. I la setmana que ve, quan vingueu aquí el divendres...
A pensar que ens donaves festa.
Potser tindrem nou papa.
Ah, sí.
Potser.
Sapigueu que, perquè les apostes, es pot apostar sobretot, les apostes parlen de divendres o dissabte per la fumata blanca, per tant, potser sou els primers...
Són molts dies,
Dimecres, dijous, divendres. És
la... Molts dies, són moltes xamanelles,
Sapigueu també que podeu apostar, les cases d'apostes admeten Pietro Parolin és el que va al capdavant, 3,5 € per euro jugat si aposteu per aquest pap. Ho deixarem aquí, que tingueu bon cap de setmana.
Catalunya migdia. Torna el temps d'espàrrecs. Torna la Fira d'Espàrrecs de Gavà.
Amb un gran ventall d'activitats entre el 24 d'abril i l'11 de maig. I la Fira d'Espàrrecs del 2 al 4 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició. Tot al voltant de l'espàrrec blanc.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
Organitza Ajuntament de Gavà.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Cort Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcortingles.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
Catalunya migdia. Catalunya nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.